Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. Catalunya migdia. Girona. Fèlix Martín.
Temps ara per les notícies més pròximes. Avui ha començat a Girona el judici per l'enfrontament que hi va haver el desembre de 2011 a la Universitat de Girona entre estudiants i Mossos d'Esquadra en un acte institucional amb l'aleshores president Artur Mas. En començar la sessió, la Generalitat, el seu advocat, ha retirat les acusacions contra les 12 persones que jutgen, però la Fiscalia els hi manté una petició que, per a la majoria, supera els 2 anys de presó, Maria Rovira.
Sí, d'aquests 12, una és Araceli Fuentes, administrativa de la UDG, i una altra, Isaac Granell, que estudiava Ciències Polítiques. N'han parlat tots dos a l'exterior dels jutjats.
És surrealista, perquè vam rebre, sobretot el que penso és que mai s'hauria d'haver produït l'entrada dels Mossos a la Universitat de Girona.
Si d'alguna cosa servirà aquest judici d'avui, és perquè la universitat i la ciutat de Girona puguin condemnar les greus agressions que van patir els estudiants i els professors a la Facultat de Lletres.
També des de l'audiència, el rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi, ha dit que els fets que van passar fa 8 anys no haurien d'haver arribat mai als tribunals.
A mi em sembla un fracàs, d'alguna manera, del que hauria de ser la mobilització, la protesta, la reivindicació de la comunitat universitària versus coses que estan passant moltes vegades a la societat.
Per aquests mateixos fets, un grup d'estudiants i personal d'administració i serveis de la universitat van denunciar per lesions al cap dels Mossos que va dirigir l'operatiu. El van jutjar el 2013 i el van absoldre.
El Departament de Treball ha citat l'antic propietari de l'hotel Hipòcrates de Sant Feliu de Guíxols perquè doni explicacions al tancament de les instal·lacions que han denunciat els treballadors. Cap d'ells no ha pogut entrar en aquestes instal·lacions des de fa una setmana i els nous propietaris no els han donat cap tipus d'explicació. A Sant Feliu de Guíxols hi ha l'Albert Requena. Albert, aquest matí els treballadors han fet una assemblea.
Hola, bon dia. Doncs sí, l'han fet davant les portes de l'hotel, encara tancades, per decidir el plantejament d'un conflicte col·lectiu contra els propietaris de l'establiment. Han informat que després que Inspecció de Treball constatés el tancament de l'hotel, la Generalitat ha citat l'antic propietari, dijous que ve, a la seu del Treball a Girona perquè doni explicacions. Els treballadors fixes, de moment, van cada dia a l'hotel, però encara no han rebut cap tipus d'explicació del tancament. Tot i que, com expliquen, aquest mes de febrer s'havia començat a contractar el personal de l'estiu i ja hi ha les primeres reserves fetes. Ho expliquen la responsable d'administració i la de recepció.
Hem seguit treballant normal, agafant reserves, hi ha reserves fetes, gent ha donat diners a compte i no sabem què dir-los perquè no podem treballar ni anul·lar les coses.
Y de hecho, todos los portales los tenemos abiertos de internet, para que se pueden seguir haciendo reservas.
L'hotel Hipòcrates de Sant Feliu de Guíxols ha estat adquirit per un grup inversor a l'empresa Estel Groc, antiga propietària de l'establiment. El tancament afecta unes 34 persones, 7 fixes i 27 fixes discontínues. Durant l'estiu, l'hotel dona feina a unes 70 persones.
6 minuts i seran les 3 de la tarda, primer any de funcionament de la unitat de cures intensives de l'Hospital de Santa Caterina de Salt.
Hi han atès 256 pacients, dels quals un 30% derivats d'altres hospitals comarcals. Això representa una ocupació del 85%. La unitat té 8 box individuals i es va posar en marxa per descongestionar l'UCI de l'Hospital Trueta per atendre malalts crítics de menys complexitat. I ho ha fet aplicant un sistema innovador per facilitar el benestar del malalt. Per exemple, a banda de l'equipament mèdic, fa servir tècniques de musicoteràpia.
Ja hem dit en la primera part d'aquest informatiu que estem pendents del temps a les comarques de Girona. El temporal ha fet tancar preventiva l'estació d'esquí de Vallter i Vall de Núria ho farà a la tarda. Això al Ripollès, a la Costa Brava, l'impacte de les onades ha fet tallar els accessos als passejos marítims de Sant Antoni de Calonge i de Platja d'Aro, on també han tancat l'accés als camins de ronda. Però desafiant aquest mal temps, 763 persones caminen des de primera hora del matí, des de Tossa de Mar cap a Santa Coloma de Farners, i ho fan per complir un any més la promesa a Sant Sebastià. Al capdavant hi ha la figura del pare Pelegrí, que es tria cada any entre un veí destacat de Tossa.
La seva identitat, com ja és tradició, s'ha revelat a les 7 del matí a l'església de Sant Vicenç, plena de gom a gom. És Xavier Almendros, de 53 anys, casat i amb 2 fills. Ell va al capdavant de la comitiva, que avui ha de fer 40 quilòmetres a peu fins a l'ermita de Sant Sebastià, Santa Coloma de Farners, i demà farà el camí de retorn cap a Tossa. Una 60ena de molts dels caminants fan el trajecte descalços. L'origen del pelegrinatge és el segle XV, com agraïment al sant perquè els va salvar de la pesta.
Catalunya migdia esports.
Girona.
Saludem Tomàs Llebre. Tomàs, bona tarda.
Hola, bona tarda. A l'Open d'Austràlia de tennis, la jugadora de Begur, Paula Badosa, ha superat la primera ronda del quadre principal femení amb victòria aquesta matinada sobre la jugadora de Suècia, Joanna Larsson, en dos sets. 6-1-6-0 està la primera victòria de Paula Badosa en un gran slam de tennis i el seu entrenador, Xavi Budó, ens ha fet aquesta valoració.
La Paula avui ha fet un partit molt i molt complet. Era un partit que no era gens fàcil perquè sortia d'una lesió i era partit de gran slam amb l'exigència mental i la pressió que suposa jugar als grans slams, però ha jugat un partit molt, molt bo. Tant a nivell tècnic, tàctic, mental, ha estat molt bé. La veritat és que molt orgullós d'ella.
En la segona ronda d'aquest Open d'Austràlia, previsiblement a la jornada demà passat dimecres, Paula Badosa s'haurà d'enfrontar una de les millors jugadores del món, la de la República Txeca, Petra Vitova. És la setena cap de sèrie del torneig.
I els grans slams, has de gaudir de les victòries poc temps i has de ja preparar el següent partit. Ens toca Petra Vitova. Petra Vitova, com sabeu, és una de les millors jugadores del món, guanyadora de bastants grans slams, i evidentment és un partit on la Paula pot créixer molt, ho té tot a guanyar i reperdre, i hem de jugar molt valents, molt agressius, i és un partit doncs, que se'l mereix, amb un escenari gran, i que ha treballat molt per poder jugar aquests partits.
El pilot d'automobilisme de Llagostera, Santi Navarro, que hi va tornar de l'Aràbia Saudita, està molt satisfet de com li han anat les coses al Dakar 2020. En la seva segona participació com a pilot en un Dakar, Santi Navarro ha completat la cursa a la desena posició de la classificació final de l'apartat de buguis.
S'ha fet molt llarg perquè hem de pensar que pràcticament cada dia fèiem un promís de 700 quilòmetres. Ha hagut un canvi molt gran amb aquest Dakar, del Dakar de Sud-amèrica, doncs, amb molts quilòmetres. Pràcticament hem doblat els quilòmetres de les especials, que es veu que serà una altra vegada un Dakar de veritat.
A les edicions de Sud-amèrica, Santi Navarro ja havia participat com a pilot en la del 2017 i en la de l'any passat 2019 s'hi va estrenar com a cap d'equip. Com l'any passat, amb el seu FN Speed, ha portat a la línia final del Dakar tots els seus vehicles. Enguany, un cotxe, 3 buguis i 3 motos.
Entre el gener i el que falta de gener i febrer, doncs, plantejarem doncs, a què anem a fer aquest any, perquè hem de parlar amb tota la gent doncs, que ens ha ajudat fins ara, a veure fins on podem arribar, per a veure si podrem anar a lluitar pel Dakar 2021 o no. També hem de veure totes les carreres prèvies d'entrenos i tot això per a veure què podem fer. La veritat és que estem molt contents de com ha anat tot el cotxe i el copilot, en Marc, que ha anat perfecte, doncs després a partir d'aquí anirem parlant i veient-ho.
I com hem sentit de cara al futur, Santi Navarro, amb el seu copilot actual, el biguetà Marc Solà, té l'expectativa de poder participar a la pròxima edició del Dakar el 2021 i ara ens parlarà del seu equip, l'FN Speed.
És un equip català, pràcticament tot d'aquí Girona, 80% dels mecànics, gent de fa molts anys de carreres. Estem molt contents perquè hem fet un equip bastant potent i la veritat és que ja portem 2 anys seguits que tots els integrants, tant de motos com de cotxes i de 7-8 anys, ja han pogut acabar al 100%. O sigui que ja anar al Dakar i poder-ho acabar tot, estem supercontents.
I acabem, l'equip de bàsquet de l'Espart City Live Girona acaba de tornar de Galícia i ahir va accentuar la seva actual crisi de resultats amb la derrota del partit de Lliga Femenina de la pista d'Encino Lugo. L'equip de l'Unix Girona, que hi va perdre el lideratge de la classificació general de la Lliga Femenina, acumula una ratxa de 4 derrotes seguides, 2 d'Euroliga, 2 de Lliga Femenina. I per afrontar i refer-se, té una setmana endavant amb 2 partits a Fontejau, dijous d'Euroliga contra Arcagdini a Polonès, dissabte en Lliga Femenina contra Araski de Vitoria en Lliga Femenina. De tot plegat, aquesta és la valoració que fa l'entrenador d'Espart City Live Girona, Eric Suris.
Que en aquest moment doncs, l'equip no està bé, l'equip es vol aixecar i és el moment d'estar juntes, de remar tot esforç en el mateix sentit, de tothom doncs, ser autoexigent amb si mateix per millorar la seva versió, de reflexionar, de seguir treballant per aquest nou repte ja de setmana que tindrem tan intensa com és rebent a Dínia dijous i dissabte a l'Araski.
I com a més immediat, l'Espart City Live Girona té pendent l'anunci d'un fitxatge d'una nova jugadora, segurament estrangera. Si no hi ha res de nou, s'anunciarà i es farà oficial en les pròximes hores.